És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Doncs vinga, que passen 6 minuts i mig ara mateix de 4:45 de la tarda i a aquesta hora fem una parada tècnica per fer com cada setmana en aquest programa la parada solidària. Nina, avui parlem de la Fundació Oncolliga.
Correcte, la Fundació Oncolliga, constituïda el desembre del 2003, és una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars durant tot el procés de la malaltia, amb l'objectiu de millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida realitzant també activitats de sensibilització, divulgació i prevenció. La prioritat i raó de ser d'Oncolliga és l'atenció a les persones que veuen canviar la seva quotidianitat a causa del càncer. La proximitat a les persones, a la malaltia i al patiment exigeix una resposta tant tècnica com ètica, amb col·laboració amb institucions públiques i privades i amb l'objectiu de millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida. Per parlar-ne de tot plegat, avui és amb nosaltres a la parada solidària de la caravana Maria Assumpció Vilà, presidenta de l'Oncolliga de Barcelona.
Maria Assumpció, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Assumpció, ara ens explicava la Nina que naixeu com a fundació el 2003.
Sí.
Però deixa'm preguntar-te com neix, com es gesta tot plegat.
Sí, doncs bé, jo tinc la sort de poder dir, ara, després de tants anys, que vaig ser una de les cofundadores.
Sí?
Sí, sí, vaig ser una de les cofundadores i, bueno, va néixer el saber i el veure la necessitat que hi ha de donar suport en aquestes persones que quan passen tot el transcurs de la malaltia, tant les persones directes com també els familiars, perquè moltes vegades està pitjor la família que el que està passant, que el malalt, no? Aleshores, doncs bé, la idea també va sortir d'una sèrie d'empresaris que van posar, perquè és clar, per començar tot això i per fer una fundació es necessiten diners, no? Doncs hi va haver una persona, el Josep Antoni Díaz Salanova, que es va engrescar, va començar a buscar doncs a diferents patrons perquè es pogués, perquè tota la part econòmica evidentment és important, i doncs jo ja portava certa experiència amb entitats, amb ONGs, diguéssim, entitats sense ànim de lucre, i doncs bueno, vaig posar la part tècnica ajudada evidentment per les persones que vaig, perquè jo no sóc ni psicòloga, ni treballadora familiar, ni social, i aleshores doncs vaig buscar el personal adequat i vam començar aquesta aventura difícil, però ens n'hem sortit prou bé.
Em deies de la importància dels familiars. De seguida et pregunto, Maria Assumpció, pels familiars i per la seva importància i per com fan moltes vegades de pal de paller de tot plegat. Abans, però, quan expliqueu que feu atenció psicosocial a persones amb càncer, ben bé, quins són els serveis que hi poseu a disposició? És a dir, què és atenció psicosocial?
Sí, nosaltres tenim psicòlogues, psicooncòlegues, o sigui, especialitzades precisament en malalts de càncer que estan, doncs, atenen tant el que passa la malaltia al pacient com el familiar, i els atenen, doncs, des del punt de vista psicològic, no? Però ja dic que són psicooncòlegues, no? Que estan, són psicòlegues, però a més especialitzades en oncologia, que afortunadament ja fa bastants anys que hi ha aquesta especialitat. I aleshores, doncs, se'ls atén des del punt de vista psicològic, no? I després les treballadores socials, doncs, fan la feina, en general, el que és una treballadora social, doncs que quan venen a demanar, diguessin més aviat que tenen un problema social i econòmic, no? Nosaltres donem ajudes econòmiques, algunes vegades doncs també en combinació amb altres entitats que ja ho estan fent, com pot ser Càritas, per exemple, però nosaltres també cobrim, per exemple, despeses de farmàcia, no? El tant per cent que s'ha de pagar del medicament, i sobretot, doncs, també, que jo sempre dic que és un producte estrella, no? Dic, hi ha productes des del punt de vista ja més tècnic, perquè en deixem cadires de rodes, lavabos d'aquests, no sé exactament el nom que es diu, però aquests vàters que persones que no poden...
Rodes, diguem,
exactament,
eh?
Sí. i després també llits articulats, perquè malauradament doncs, hi ha persones que en un moment de la malaltia doncs, no poden estar ni drets, ni asseguts, ni en un sofà, ni en un llit normal. Clar. I aquest és un servei que oferim doncs, que pensem que, a més, és molt necessari, no? I llavors doncs, deixem aquests, tots aquests aparells perquè la persona, doncs, quan està a casa, si no, afortunadament, quan no torna de l'hospital o encara no hi ha anat perquè està en tractament, doncs pugui gaudir una mica més de la comoditat, i és per això. I després també tenim dietistes que ajuden, doncs, perquè amb els tractaments s'ha d'anar molt en cuidado, sobretot amb el tema del menjar, també és molt important, no?
Que important i que poc se'n parla, eh?
Sí, exacte, sí, és veritat, però és important per tothom, diguéssim, no? Però per la persona doncs, que està fent un tractament de quimio o de ràdio, realment és molt important perquè les defenses baixen i, per tant, necessita doncs, un menjar que sigui adequat, una alimentació adequada, no? I això, doncs, és molt important. Després tenim a Terrassa un centre de recuperació de laringectomitzats, que són les persones que estan operades de càncer de laringe, que moltes vegades, unes vegades només els hi treuen una part, però si els hi estirpen tota la laringe, vol dir que després no poden parlar com estem parlant nosaltres, sinó que parlen a través de la respiració, però i parlen per aquí, pel coll, diguéssim, no? I aleshores, doncs, això és tot un aprenentatge i les persones que han passat i que estan curades són les que els hi donen les classes i els que els ensenyen. Aquesta, per mi, és una de les estrelles de la nostra fundació perquè realment en aquests moments, precisament a Catalunya, malauradament, hi ha molts pocs llocs que ho fagin i, per tant, nosaltres estem a Terrassa i acollim, no necessàriament que siguin de Terrassa, poden venir d'on siguin, que nosaltres doncs, els acollim per aquesta manca que hi ha d'aquest servei en general.
Em preguntava, em deies, ens explicaves, vaja, a Maria Assumpció, temes estrella, i en treies aquest com a tema estrella, deixa'm preguntar-t'ho, doncs, què és la Coral Noves Veus?
Bueno,
és aquest, preciós sí, aquest projecte.
Bé, sí, bueno, jo la primera vegada que els vaig sentir plorava, i no em fa vergonya dir-ho perquè plorava, no? Perquè aquestes persones que tenen la dificultat que tenen per poder parlar no solament parlen, sinó que canten, i a més canten molt bé. I això realment, bueno, la coral quan el dia que fa una interpretació en públic, doncs esclar, té molt d'èxit perquè realment és curiós, no? I molt, bueno, molt, jo no sé com han arribat a poder-ho fer, perquè ja dic que jo pues, fa molts anys que els conec i que sé com van i com n'aprenen i tot plegat, ja és una virtut aprendre a parlar, ja a cantar, ja és el colmo. Clar, per tant, quan, sí, és molt interessant.
Quan et preguntava a Maria Assumpció a l'inici per com es va gestar tot plegat per allà el 2003, em deies perquè vam veure una sèrie de necessitats que s'havien de cobrir.
Sí.
A dia d'avui, encara el 2023, la paraula càncer segueix sent una mena de tabú?
A veure, jo diria que ha millorat moltíssim. Jo t'he de dir que jo vaig estar a la Fundació des dels finals del 2003 fins al maig del 2010. Jo, pues, bueno, a part de tota l'organització del principi, després vaig estar com a gerent, i el 2010, el maig del 2010, sí, repeteixo, ho he dit bé, perquè això dels anys, quan comença un any...
Sí, a vegades balla,
eh? Sí, ballen una mica. Doncs aleshores em van proposar, el món social em va proposar per ser síndica de greuges de Barcelona, i aleshores, sí, doncs he estat 11 anys apartada de la feina del dia a dia. No m'he apartat mai, perquè sempre, naturalment, que per mi doncs, és com un fill, no?
Remarcaves molt també la importància dels familiars o dels cuidadors, de qui normalment ens n'oblidem, però que també ho pateixen tot plegat i ho pateixen molt.
Sí, i és curiós perquè això m'ho han explicat les psicòlegues, que moltes vegades està pitjor el familiar que el propi malalt, no? Perquè el malalt, doncs, ho té que passar i sap com ha de passar, i de vegades a la família li costa encaixar-ho. I jo, per exemple, amb aquests 11 anys que he estat apartada, no del tot, però bastant, perquè l'altra, la feina m'ocupava moltes hores, però sí que he trobat una diferència tremenda, no? Perquè quan me preguntes si és tabú, era tabú, o sigui, jo quan anava pels pobles deien aquella senyora i no s'atrevien a dir la senyora del càncer, no? Perquè llavors al final acabaven dir, mira, la senyora del càncer, no? Però sí, i evidentment un mal lleig, totes aquestes coses que es deien. Jo crec que avui dia està molt superat i el que sí he de dir, i jo no soc metge, però que la diferència que hi ha de la projecció de vida que hi havia llavors amb ara és, jo he trobat una diferència tremenda i ara inclús ja s'estan fent projectes i programes programes, no, projectes i també programes que es titulen Després del càncer, eh? Perquè jo, a part de ser presidenta d'Oncolliga des d'aquesta, bueno, des d'aquest any 2022, també sóc presidenta de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, que hi ha 15 entitats de tot Catalunya. I és clar, això és una experiència tremenda perquè la sort és poder pensar que ja estem fent alguna cosa per les persones que se'n surten i que moltes d'elles poden tornar a treballar. I que, per tant, què passa quan tornen a la feina? I aquest projecte de Després del càncer, doncs, realment és molt bonic.
Perquè ens tinguem conscients de tot plegat. Abans, Maria Assumpció, també ens explicaves doncs, com oferiu, per exemple, un llit per les necessitats bàsiques de qui el necessiti, eh? Però com canvia el dia a dia d'algú que pateix càncer?
Esclar, canvia completament. Canvia completament, sigui el tipus de càncer que sigui i sigui el tractament que es faci. Perquè tot i que també han millorat moltíssims els tractaments de quimioteràpia, han millorat moltíssim, perquè abans, bueno, i ara encara hi ha algunes persones que provoquen vòmits, molt malestar, però sí que ara hi ha altres medicaments que aturen bastant, no? I aleshores, esclar, el tractament, clar, pot ser llarg en el temps, no? I aleshores, doncs, és clar, aquestes persones a lo millor veuen doncs que no milloren de seguida, perquè és clar, moltes vegades és lenta tot aquest període. I aleshores, doncs, clar, aquesta lentitud fa doncs que tothom estigui inquiet i que a més si la persona que té la família que està a prop d'ella, doncs necessita també suport perquè és clar, a lo millor aquesta persona també encara està treballant i aleshores doncs compaginar la pròpia feina amb poder atendre el malalt que tens a casa, doncs això
difícil.
És complicat, això es fa difícil.
Clar, a part de tots aquests serveis socials que poseu a disposició del pacient, de les seves famílies, feu activitats de sensibilització, de divulgació i sobretot de prevenció.
Sí.
I és que suposo que la principal cura precisament és aquesta, la prevenció.
Sí, és clar, la prevenció, doncs, a veure, nosaltres, com que jo quan he fet la presentació amb totes les preguntes que m'has fet fins ara, esclar, estem suplint on l'administració no arriba. No? I precisament la prevenció és el que més costa. Sí que es fan screenings, que són importantíssims, sobretot dels càncers que diuen que són més efectius, no? Es fa screening aquí a Catalunya, screening de càncer de mama i de colon, i sembla ser que s'està estudiant el de pulmó, per tant, això és molt important, no? Però d'altra banda, doncs sí, nosaltres doncs, fem xerrades a la població en general també per explicar, doncs, sobretot, si tenen algun símptoma, que malauradament el càncer dona pocs símptomes, que aquest és un dels problemes de la malaltia, no? Que dona pocs símptomes.
Avisa tard,
no? I per tant, doncs sí, que es fan xerrades per mentalitzar doncs, que, bueno, que tenim que anar amb cuidado i que després, esclar, des d'Europa també ja fa molt temps, no?, que hi ha 12, crec que ara són 12 regles que són importantíssimes, no? No fumar, beure amb moderació i, bueno, i aquí també ens trobem en que l'alimentació és també molt, molt important per prevenir i sobretot si la malaltia t'ha arribat.
Els tres principals objectius, no només de la Fundació, sinó com a societat, ara que em parlaves de les institucions, han de ser investigació, investigació i investigació?
Està claríssim que la investigació, la recerca és importantíssima. Jo penso que nosaltres no, perquè la investigació és molt cara i, és clar, podem participar en algun programa, però que, és clar, que nosaltres la veritat és que no tenim aquesta capacitat, no? Per això, doncs, jo penso que això sí que faig una crida a les administracions, que són les administracions públiques les que ho han de fer. I la veritat és que és real que les investigacions que es facin en qualsevol lloc d'Europa o d'Amèrica, o d'allà on sigui, però sobretot Europa i Amèrica, que són els països que més s'hi han dedicat, doncs sí que és veritat que després els resultats arriben a tot arreu. Tot i que hi ha alguns medicaments que de vegades a Europa estan aprovats, i ho he de dir, si m'escolta algú de l'administració, estaré més satisfeta, no? Que ja estan aprovats i a Europa s'estan començant ja a consumir, a donar, i en canvi aquí tarden de vegades una mica més. Per això nosaltres també estem molt a sobre amb les autoritats sanitàries per dir que, escolta'm, si hi ha algun avanç, hi ha alguna possible solució o alivio, doncs val la pena que tothom en pugui tenir.
Clar, amb tota la feinada que feu des de la Fundació Encolliga Barcelona i als altres llocs on sou, Terrassa, em nomenaves, per exemple, sí, però hi sou a molts més llocs, eh?
Sí, el Vallès, Sabadell, Matà de Pere, Sant Cugat, etc.
Amb tota aquesta feinada no seria possible sense els voluntaris, tampoc, no?
Això està claríssim. O sigui, té que haver una part professional, això està molt clar, i aleshores, doncs, els voluntaris ajuden moltíssim amb l'acompanyament i també amb la recerca de recursos, perquè aquests 2 anys de pandèmia que no s'han pogut fer actes públics ens hem ressentit econòmicament molt, moltíssim. Sí, perquè és clar, aquestes persones que estan en les diferents poblacions i també aquí a Barcelona, és clar, s'organitzen sopars i tenen molt d'èxit, molt d'èxit, i per tant, la veritat és que els 2 anys de pandèmia ho han patit molt, han patit també altres coses evidentment, i sobretot el no poder atendre les persones directament, que s'ha tingut que fer de manera telefònica o online, tal com han fet amb totes les feines. I aleshores, doncs, sí que és veritat que és clar que tot aquest voluntariat que nosaltres diem voluntariat del territori, aporten diners per poder tirar endavant totes aquestes accions que fem, i que a més en qualsevol entitat social o organització no governamental com la nostra, hi ha d'haver un equip professional a darrere. Això nosaltres ho tenim molt clar. I per tant, i que tenen que ser bons professionals, i també, per exemple, ara tornant amb la pandèmia, sé que tothom parla del mateix, però també n'hem de parlar, ho hem patit molt i ho hem passat molt malament, perquè no és el mateix fer una atenció psicològica de cara a cara que fer-la online, no? Perquè, esclar, és molt diferent. En canvi, el tema social, mira, per online o per telèfon es pot solucionar més, perquè la gent t'explica el problema i intentes arreglar-lo. Però, esclar, aquesta atenció directa és molt important. Afortunadament, ara això ja fa uns mesos que s'està fent amb certa precaució, perquè seguim dintre els despatxos que fan aquesta atenció, seguim portant mascareta perquè s'ha d'anar amb cuidado, tot i que ja no és el que era, evidentment, el temps de la pandèmia.
Clar, Maria Assumpció, ara em parlaves de la pandèmia i estava recordant jo les desenes i desenes i desenes de persones malaltes amb càncer que havien d'anar a l'hospital malgrat la pandèmia i malgrat estant com estaven els hospitals per rebre tractaments de quimioteràpia, radioteràpia, etcètera, no? Sí. I suposo que moltes d'elles amb certa por, perquè, clar. Són immunodeprimits, que és el que ens deien, compta amb els immunodeprimits, no?
Exacte. I, a més, també hi va haver un problema, que persones que potser tenien algun símptoma, això ho hem notat, que tenien algun símptoma que no pensaven, no sabien el que era, i per por d'anar a l'hospital no hi van anar. I ens han arribat alguns càncers avançats. Wow. I s'atribueix, i inclús amb altres malalties també, però s'atribueix això, que esclar, tenien tanta por d'anar al CAP o d'anar a un hospital, que, bueno, ja em passarà, i després també he de dir que em sap molt greu, ara s'ha recuperat, però el mes de març i abril, que del 20... Quan?
Del 21.
Va començar el 21? Del 21, això ha d'estar el 23. El del 21...
Per qui sigui a casa, això dels anys costa a vegades, i sobretot encara més quan s'atura el temps.
Sí, perquè
la pandèmia va fer això, ens va aturar el temps.
Sí, ens va aturar el temps, sí. Però jo a casa m'hi vaig estar lo just i necessari, només, Però vaja, de tota manera, és veritat. No, però a vegades quan vaig a dir l'any em confonc. No, però vull dir que es va aturar l'escrini que s'estava fent de mama i de colon. Això pot haver retrasat agafar-ho a temps en alguns casos. No es pot demostrar, bueno, almenys jo no tinc les dades per poder-ho demostrar, però sí que jo, doncs, de seguida que vaig entrar en Colliga a principis del 2022, em vaig queixar a Sanitat dient, escolta'm, això... Però no, ara està restablert, però que sí, que segur que això ha portat un retras amb alguns diagnòstics.
Això t'anava a dir, la darrera onada de la pandèmia greu és aquesta? És la onada de tots els malalts que no es van agafar a temps?
No tinc dades tècniques per poder-ho dir, no? Però que hi ha hagut retrasos, això és bastant evident, i molta gent, a més que, bueno, moltes persones ho han comentat, no? De dir, sí, jo em trobava malament, però pensava, bueno, això, i altres que si estaven en un període de l'escrining i s'han retrasat, doncs poden haver-hi, sí, ara no tinc dades per poder-ho dir, però sí que hi ha hagut, doncs, casos molt probablement.
Coses d'aquelles de les casualitats de la vida, jo li anava a preguntar ara la Maria Assumpció quins projectes tenen entre mans. I només entra a l'estudi la Maria Assumpció, que em dona un full que posa: el Teatre Romer acollirà una funció benèfica a favor de la Fundació Encolliga Barcelona amb l'espectacle 360 grams d'Ada Vilaró.
Sí.
Explica'm això, sí. Maria Assumpció, què és
a veure,
tot això?
Doncs això ens han ofert l'actriu Ada Vilaró, ens ha ofert, ella és actriu i ha fet altres, mm-hmm. Projectes i tal, però, bueno, jo dic perquè, esclar, és de lo que va de l'obra, ella està operada d'un càncer de mama i vol demostrar que li van extirpar un pit, i vol demostrar que s'ha curat i que, per tant, és un cant a la vida, no? Perquè quan vaig començar a parlar amb ella i, esclar, ella em va explicar doncs, el que li havia passat i tot plegat, doncs ella té aquesta obra, ella és una actriu prou reconeguda i aleshores doncs, ens va oferir fer aquest espectacle, precisament doncs, al Teatre Romea d'aquí de Barcelona, i bueno, ja estem venent entrades i per tant es pot entrar tant a la web d'Oncolliga, que és fàcil, Oncolliga Barcelona, i surt de seguida, uh-huh. I aleshores doncs, ens fa el dia 6 de febrer fa aquest espectacle a benefici d'Oncolliga i bueno, com que els diners són importants no puc negar, perquè abans ja ho he dit,
sí,
el que recollim bé està, però també una mica doncs, per donar un exemple de vida i d'alegria, no? Em recordo el primer dia que vaig parlar amb ella, em va dir, perquè bueno, ja sortiré a donar les gràcies i aquestes coses, i em va dir, escolta'm, res de plors ni de tristeses, i dic, no.
Amb alegria,
no et preocupis, diu, és un cant a la vida, ara. Perquè poder-se'n sortir és un cant a la vida, i doncs sí, doncs tothom que vulgui pot entrar, ja estan les entrades, ja estan a la venda des del teatre, uh-huh. El Teatre Romea s'entra per la web i es poden ja comprar les entrades.
Un espectacle que a més comptarà amb la presència de Clara Peia al Exacte. Piano, una altra de les grans de casa nostra, de Vilaró, Clara Peia. També tindreu a la Maria Assumpció, que hi serà també al Teatre Romea. Si voleu anar-hi, dilluns 6 de febrer a les 7 de la tarda, podeu comprar ja des d'aquesta mateixa tarda les entrades, des del Teatre Romea, des del web de l'Oncolliga, que no només és un espectacle que valdrà molt la pena veure, sinó que si a més ajudeu, doncs, què dir, molt millor, eh?
I tant.
Per cert, Maria Assumpció, que també es poden fer donatius a través del web.
Sí. Entrant a la nostra web es poden fer donatius, siguin individus, vull dir que per un dia que dius faig un donatiu, uh-huh. O si no també es pot doncs, dir doncs, cada mes o cada trimestre puc donar tal quantitat. I és veritat, necessitem ajuts econòmics, evidentment, perquè bé, la pandèmia ens ha perjudicat, uh-huh. I bueno, les administracions ens ajuden, perquè nosaltres afortunadament doncs, tenim subvencions, tant de la Generalitat com d'aquests ajuntaments en els que estem nosaltres presents, i sempre de dir, perquè esclar, sempre ara quan he tornat a Oncolliga, no, a principis del 2022, els deia, home, que les administracions ens segueixin ajudant és una molt bona senyal, perquè l'administració es fixa molt on te posa els seus diners, uh-huh. I fa molt ben fet. Amb això hi estic completament d'acord, això que m'he barallat molt amb l'administració, però amb això no, eh? I hi fan molt ben fet de que per tant, és una garantia pensar que des del principi ens han ajudat tant la Generalitat com tots aquests ajuntaments que tenim nosaltres representació i que, per tant, això per nosaltres ja és una garantia.
Mira, Maria Assumpció, ens queda res, un minutet, però no vull deixar-t'ho a preguntar perquè, torno a dir, són casualitats d'aquelles de la vida. Jo abans et preguntava si el càncer havia deixat de ser una paraula tabú. Em deies que hem fet esforços en aquest sentit i volia dir tabú i no estigma, perquè jo crec que l'estigmatització sí que l'hem superat fins que m'has dit càncer de mama.
Sí.
I aquí sí que encara hi ha estigma, eh?
Sí. És clar, precisament el que vol demostrar l'actriu és que no hi té que ser aquest estigma. I que sí, tot i que es fa la reconstrucció, la dona que vol es pot fer la reconstrucció, però que també hi ha l'opció de no fer-se-la. De no fer-se-la i que cada un té el cos que té, i això sí que s'ha de demostrar no només amb el càncer de mama, sinó amb qualsevol càncer o qualsevol malaltia que tinguis, que el teu aspecte físic es vegi afectat. Cada un, homes, dones, som com som, i per tant, això s'ha d'acceptar així, i per tant també la malaltia igualment, no? I no s'ha de viure com una tragèdia, ni molt menys. Això és el que vol demostrar l'Ada Vilaró.
I que importantíssim que és aquest missatge encara a dia d'avui. Maria Assumpció Vilà, presidenta de l'Oncolliga Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.